fútbol ni es femenino.
Te esperamos para el miércoles, que juega el Madrid.
Aquí estaremos, en Madrid, riguroso directo.
Estaremos, farem un seguiment en directe del partit Madrid, no sé què. No sé què és, vull dir.
Les palmes.
Són les 8 tocades.
Sí, que sí, vagi bé, bon cap de setmana. Són les 8 en punt, bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Aquesta hora, com dèiem, estem molt pendents del cel, des de mig matí, que ha començat a ploure les Terres de l'Ebre. Després els ruixats s'han anat escampant per tot el territori. Ara, però, com dèiem, estan concentrats sobretot a les comarques de Girona i també al Pirineu. Ara ve de matinada, es podrien reactivar algunes tempestes localment intenses a punts de la costa i també del prelitoral. Per tant, aquest episodi, que encara no s'ha acabat i que durant el dia d'avui ja ha deixat diverses incidències. Ara, de seguida, parlarem amb la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, per saber exactament quina és la situació actual i si hi ha afectacions greus en algun punt del país. Una situació, per cert, que també ha obligat de retruc a suspendre la primera regata de la preliminar de la Copa de l'Amèrica de Vela, que s'havia de disputar aquesta tarda a Vilanova i la Geltrú. De moment, s'ha reprogramat per demà. Més enllà d'això, avui també tenim un ull posat al futbol femení. Tot l'enrenou amb Luis Rubiales ha fet que la nova seleccionadora, Montse Tomé, hagi hagut d'endarrerir la convocatòria de jugadores perquè, atenció, 39 futbolistes, més de la meitat, les recents campiones del món, s'han negat a jugar amb Espanya fins que no hi hagi una reestructuració real de la Federació Espanyola de Futbol. Ara, de seguida, en sabrem també l'última hora. Un posicionament, per cert, que arriba el mateix dia que l'Audiència Nacional ha dictaminat que l'expresident de l'entitat no es podrà acostar a menys de 200 metres de Jenni Hermoso, ni tampoc posar-s'hi en contacte. Ho comentarem en temps de tertúlia amb el periodista Dani Sánchez Ugar, la periodista i consultora en comunicació Sílvia Cànovas, el periodista i filòleg Oriol Rivet i també l'experta en economia social Dolors Camats. Amb ells també parlarem dels últims moviments al Parlament Europeu i que ara mateix, atenció, refreden les opcions que el català sigui llengua oficial a la Unió Europea. A banda de Suècia, com explicàvem aquests dies, les últimes hores més països com Finlàndia i també Dinamarca han expressat que tenen dubtes i això, com dèiem, podria frenar la votació prevista per dimarts que ve. Tots aquests dubtes els traslladarem també a la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, a partir d'un quart de 10 de la nit. I avui, com cada divendres, acabarem el programa amb música, la que ens porta el Jordi Garrigós, amb el seu Salsa Agredolça particular. Avui, músics que tenen un carrer amb el seu nom. No confondre amb músics de carrer. Serà, com sempre, a partir de les 10. De seguida ho expliquem tot amb més detall. Són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Tarda marcada, com dèiem, per la pluja que ha escombrat Catalunya. Unes precipitacions que han començat al sud i que s'han desplaçat cap al nord i que en alguns casos han provocat inundacions, sobretot, i un cop més, a les Terres de l'Ebre.
En alguns pobles s'han arribat a acumular més de 100 litres per metre quadrat. Més enllà de l'Ebre, els municipis de la costa són els que més aigua han rebut. A llocs com l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Cambrils, Sitges o Premià de Mar s'han vist inundacions d'alguns carrers i baixos de cases.
Uns ruixats que a aquesta hora es concentren a les comarques de Girona. Gori Massip, bona nit.
Bona nit.
Quina és la situació ara mateix?
Doncs hores d'ara aquesta pluja està restringida cap al Pirineu, comarques interiors de Girona, però unes precipitacions que, tot i que van marxant a poc a poc per aquesta zona, han afectat bona part de Catalunya durant les últimes hores i localment han descarregat molta aigua en poca estona. On més ha plogut ha estat cap al sud, 120 litres a l'Ametlla de Mar o fins a 114 a l'Hospitalet de l'Infant, però cal remarcar que bona part del litoral, prelitoral de Tarragona i Barcelona, entre 30 i 60 litres de forma general, una aigua molt benvinguda en aquesta zona.
Clar, a partir d'ara aquestes pluges i tempestes, però s'han de reactivar o no les properes hores?
Hem d'estar pendents encara fins la matinada, perquè alguns models continuen insistint en que es poden reproduir alguns xàfecs, algunes tronades localment fortes en aquests punts de la costa, prelitoral, però sembla que serien més locals que no pas les últimes hores i també passarien ràpid.
I de cara a aquests propers dies, de cara al cap de setmana, s'han de repetir o no les pluges?
Sembla que no. Un cap de setmana amb més calma, un cel variable, demà al matí sol, restes de núvols, boires després d'aquestes pluges, a la tarda un cel més entreninat i diumenge més del mateix. Estones de sol, estones de cel més tapat i potser a la tarda alguns xàfecs cap a Ponent, Pirineu de Lleida i això sigui temperatures amunt, tornar a la calor al centre del dia.
Doncs estarem pendents. Gràcies, Gori. Fins després.
Fins ara.
Fins ara, el telèfon d'emergència 112, que ha rebut gairebé 300 trucades, i els bombers també han tingut 176 avisos, la majoria, com dèiem, per inundacions. La zona més afectada ha estat a les Terres de l'Ebre. Durant diversos moments del dia, la carretera nacional 340 a Amposta s'ha hagut de tallar per acumulació d'aigua, i també algunes escoles han hagut fins i tot de suspendre les classes. Els problemes per la pluja també han arribat a altres zones del litoral tarragoní, precisament a la capital, a Tarragona. Els ruixats han fet patir per l'inici de les festes de Santa Tecla. Anem cap allà en directe a Tarragona, Esteve Giral.
Doncs sí, Anna, Santa Tecla ha començat mirant el cel i patint, patint pels dos actes que ara no fa ni mitja hora han donat inici a la Festa Major de Tarragona, tant el toc de crida com també la tronada. Hi havia previst un pla B per la pluja, que de fet a primera hora de la tarda feia pensar que Santa Tecla no podria començar amb normalitat. Hi havia un espai alternatiu a l'interior de l'Ajuntament, però no ha calgut. S'ha pogut fer a la plaça de la Font i també des del balcó de l'Ajuntament sobre la mateixa plaça i a l'escenari, sense problemes, perquè ha parat de ploure, el terra estava moll, però l'escenari s'ha pogut muntar. Uns ruixats, com dèieu, que a primera hora d'aquesta tarda i també al migdia havien escombrat les Terres de l'Ebre. S'han suspès classes a la tarda, a Deltebre, per exemple, a Sant Jaume d'Enveja, a la comarca del Montsià, i municipis com l'Ametlla de Mar. Ara ho explicàveu, amb més de 100 litres per metre quadrat ha baixat l'aigua a l'Ample, ha provocat inundacions a carrer, algunes plantes baixes, també a l'Ampolla, on hem vist un hotel, per exemple, ha patit les conseqüències d'aquest aiguat que ni de bon tros ha fet el mal d'altres aiguats, ara no fa ni un parell de setmanes, a les Terres de l'Ebre, i que també han acabat escombrant el Camp de Tarragona, amb inundacions, per exemple, a la mateixa ciutat de Tarragona, d'alguns carrers, algunes vies, als barris de Ponent, també a la zona de la Rabassada de la Platja, però afortunadament inundacions, podríem dir, de caràcter no greu. Per tant, a Tarragona comencen les festes, l'aigua ha escombrat tot el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, però sense provocar danys, podríem dir, de gravetat.
Gràcies, Esteve. Doncs ens seguirem pendents d'aquestes afectacions també. Que vagi bé. Bona nit, Esteve.
Bona nit. Fins ara.
I a aquesta hora el que fem és saludar Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina és la situació ara mateix? No sé si hi ha alguna alerta activada ara mateix, a aquesta hora.
Sí. Sí, sí, seguim mantenint amb alerta el pla INUNCAT per aquest avís que hem tingut durant tot el dia del servei meteorològic, d'aquesta intensitat i aquesta acumulació de pluges, i encara la mantenim fins a la nit, i amb aquestes previsions que ara tenim, doncs que encara cap a les comarques del nord-est fins a entrada la nit poden haver-hi aquestes precipitacions, i també durant la matinada per la costa central doncs mantindrem aquest pla amb alerta fins demà al dematí.
Hi pot haver, per tant, aquest nou episodi. Com preveuen aquestes properes hores i a quines zones afectaria, sobretot?
Sobretot ara, de cara a la nit, cap a aquestes comarques del nord-est. I la previsió que ens fa el servei meteorològic és que també de matinada pot haver-hi aquesta precipitació que pugui tocar a la costa, sobretot a la costa del litoral central, el Maresme, Baix Empordà, tota aquesta zona. Sembla que no és amb la intensitat que hem tingut les pluges, evidentment, aquesta tarda, ni molt menys com a primera hora teníem en la zona de Terres de l'Ebre, però encara estem pendent d'aquestes pluges.
Fins ara, quines han estat les incidències més destacades que han tingut?
La majoria d'incidències, com ara comentaven els vostres companys, han estat ateses pels serveis d'emergència, per bombers, per policia, per Mossos d'Esquadra, i en el telèfon 112 ha rebut vora 400 trucades durant tot l'episodi. Bombers també han fet moltes intervencions, han tingut vora 200 intervencions, però han sigut totes amb incidents no greus, que haguem tingut informació d'afectació a persones o afectacions importants estructurals, no n'hi ha hagut. Inundacions de baixos, algunes branques caigudes, algun cable que es pornejava, i han tingut que fer aquestes assistències, però no hem tingut coneixement de que hi hagués res greu.
Bàsicament, per tant, inundacions, o no sé si ha fallat fins i tot el subministrament elèctric en algun lloc o algun altre problema.
Sí, estem seguint algun punt que sembla que hi ha hagut alguna manca de subministrament, però és el que estem seguint en aquests moments, però tampoc veiem una afectació molt generalitzada,
Aquestes properes hores, els llocs on hi ha rieres han d'estar especialment atents?
Sí, perquè no només és el moment que plou, sinó, com sempre diem, que a vegades baixen les rieres en punts que no està plovent. Vull dir, l'acumulació d'aigua fa que vagin baixant, i llavors, evidentment, aquestes zones que són inundables, els rius, rieres, les vores de les rieres dels rius, doncs és un lloc a vigilar. I, sobretot, el travessar aquestes zones. Recordem, si l'aigua corre, aquestes zones que poden ser inundables, no és bo travessar-les ni a peu ni amb vehicle, si no és per un espai segur, eh? Sobretot, doncs, tinguem aquesta vigilància avui. Recordem sempre que per poca aigua que hi hagi, aquestes rierades poden arrossegar un vehicle, perquè el fan surar i amb poca quantitat d'aigua ja el poden arrossegar. Anem amb molt de compte amb aquests espais.
Ahir va haver aquest simulacre del sistema d'alertes a la regió metropolitana de Barcelona. Li volia preguntar per quins casos està pensat exactament, és a dir, per una situació de pluges intenses com aquesta que hem tingut avui o d'inundació, no serveix aquest tipus d'alertes? Està reservat només per casos més greus?
Sí, la idea és que aquesta alerta de protecció civil es faci quan sigui necessari que la població faci alguna acció per protegir-se del risc que existeix. Per exemple, avui ha sigut una acumulació d'aigua que amb les mesures habituals, que ja anem coneixent tots, ja anem sabent quin és el nostre comportament, doncs són solventables, no? Tenir cura amb els espais inundables, tenir cura amb les zones que siguin de risc, però no és una emergència generalitzada a la població. Llavors, aquestes alertes, sempre la idea és utilitzar-los sempre en aquells moments en què sigui necessari que la població faci alguna cosa per la seva protecció. En aquests casos de la pluja, doncs, per exemple, sabem que quedant en el nostre domicili o resguardant-nos en algun lloc en el moment en què cau el ruixat o tenir aquesta prudència amb la conducció, doncs és suficient. Diferent seria que aquesta aigua estigués entrant en els edificis, estigués entrant a les cases i es pogués tenir, doncs, una afectació cap a nosaltres, no? Llavors sí que és quan demanem aquestes alertes perquè la gent ho conegui i sàpiga que ha de fer alguna cosa per la seva seguretat.
Queda clar. Només li volia preguntar ja per acabar si ens hem d'acostumar que cada vegada hi hagi aquests episodis de fenòmens meteorològics més extrems com els que hi ha hagut avui o on hem vist també aquestes darreres setmanes.
Bueno, les ruixats que hem tingut avui, amb el clima que tenim nosaltres, doncs són ruixats que en aquestes èpoques es poden succeir, eh? El que sí que és veritat, i és el que ens expliquen els meteoròlegs, és que vam veient que amb el canvi climàtic els episodis més extrems són cada vegada més sovint. Veiem com hi ha més moments d'aquests de tempestes violentes, veiem com hi ha més moments d'onades de calor, veiem que els episodis de meteorològics agafen el seu extrem. I aquí sí que és on hem d'anar amb cura, per tenir-ho en compte, informar-nos bé, saber bé què està passant i adequar el nostre comportament cap a això, eh? No, per això, en aquests dies que tenim aquestes pluges, doncs, per exemple, sempre recomanem molta vigilància amb les activitats de l'exterior i molta precaució amb la conducció, que són els aspectes bàsics en els que podem tenir més risc davant d'aquestes riuades.
Mm-hmm. Emma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per atendre'ns al 9C.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona nit.
Igualment, bona nit.
I per cert, que a causa també de la pluja s'ha hagut de suspendre els actes de la Setmana del Llibre en Català a Barcelona. S'han anul·lat totes les activitats i també s'han tancat les parades. La setmana es reprendrà demà a les 11 del matí. Però la pluja també ha obligat a cancel·lar avui un dels grans esdeveniments esportius que hi havia a casa nostra, la Copa de l'Amèrica, que havia de començar a Vilanova i la Geltrú amb les regates oficials de la prova preliminar. En té més detalls des de la capital del Garraf, el Sergi Molina.
Feia mesos que no plovia amb aquesta intensitat a Vilanova i la Geltrú. La pluja ha espatllat les que havien de ser les tres primeres regates de la prova que puntuaven per classificar-se. La primera havia de començar a 3:45 de la tarda, però s'han endarrerit 40 minuts per les condicions meteorològiques. Passat aquest temps, instants abans d'arrencar amb els 6 vaixells ja a l'aigua, la prova d'aquest divendres s'ha cancel·lat per la mala visibilitat per la pluja i els equips han plegat veles. El director de regates decidirà demà si reprograma les carreres que no s'han pogut fer avui.
Aquest contratemps de la pluja s'hi ha de sumar també que el transport públic Renfe avui ha tornat a fallar. Un tren sense passatgers ha descarrilat a Vilanova i la línia R2 Sud de Rodalies ha acumulat també retards. De fet, les autoritats i la mateixa Copa de l'Amèrica recomanaven l'ús del transport públic per arribar-hi, però el cert és que a l'hora de la veritat no ha funcionat. I precisament de cara a demà i diumenge, Renfe també oferirà 24.000 places addicionals als trens amb parada a Vilanova i la Geltrú. Un minut per un quart de nou, Luis Rubiales no podrà acostar-se a menys de 200 metres de Jennifer Hermoso. Ho ha decidit avui el jutge de l'Audiència Nacional després d'escoltar els arguments de l'expresident de la Federació Espanyola en la declaració davant el tribunal. Rubiales ha declarat durant 50 minuts com a investigat i ha negat haver comès un abús sexual amb el petó Hermoso després de la final del Mundial. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, l'Audiència Nacional mou fitxa i imposa un ordre d'allunyament de 200 metres a Rubiales. D'aquesta manera no podrà acostar-se a la davantera. A més, el jutge prohibeix que l'expresident de la federació es posi en contacte amb la jugadora. La defensa d'Hermoso i la fiscalia collaven per anar un pèl més enllà, però finalment el jutge descarta fer-lo passar pels jutjats cada 15 dies i evita embargar-li algunes propietats. Rubiales, per tant, queda en espera de veure com avança el cas a l'Audiència Nacional. La fase d'instrucció pot allargar-se tant com faci falta per aclarir tota la informació sobre el cas.
De fet, la defensa legal d'Hermoso manté les acusacions contra Rubiales per agressió sexual i coaccions. Després de l'interrogatori d'avui, però, els seus advocats creuen que és més clar que mai, Arnau.
Sí, per exemple, l'advocada Carla Vall considera que cal insistir.
Creo que podemos seguir sosteniendo que fue un beso no consentido. Todo el mundo ha podido observar como no existía ningún tipo de consentimiento.
I lamenta que tot plegat enfosqueixi l'èxit esportiu.
La señora Hermoso se encuentra afectada tanto por los hechos, por el acto humillante que vivió en el estadio y que ha empañado también pues un hito deportivo, una victoria tan grande.
Rubiales ha arribat caminant al costat de la seva advocada, la també catalana Olga Tubau, però ha evitat parlar amb els mitjans.
Señor Rubiales, va pedir perdón en algún momento a Jenny Hermoso.
¿Cómo está?
A les portes de l'Audiència Nacional, per cert, una gran expectació mediàtica amb un centenar de periodistes, entre els quals molts de mitjans internacionals.
Gràcies, Arnau. I com dèiem, una derivada directa del cas Rubiales és la situació en què queden les futbolistes de la selecció femenina. Doncs bé, 39 jugadores, entre elles 21 de les 23 campiones del món, asseguren en un comunicat que no tornaran a jugar amb Espanya fins que no hi hagi una reestructuració de la Federació Espanyola de Futbol. La negativa de les futbolistes ha posposat la convocatòria que havia de fer la nova seleccionadora espanyola Montse Tomé. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Anna. Asseguren que no s'han complert 4 dels 5 punts que van exigir ara fa 3 setmanes, tot just després d'aquella roda de premsa que tothom recordarà en què Rubiales va assegurar fins a 5 vegades seguides que no dimitiria. Només dues de les campiones del món, les madridistes Atenea del Castillo i Clàudia Zornoza, s'han desmarcat del comunicat. Després d'aquest comunicat, d'aquesta reacció de les jugadores, la federació ha posposat l'anunci de la convocatòria de la nova seleccionadora, Montse Tomé, pels partits de la Lliga de les Nacions contra Suècia i Suïssa, que, atenció, estan previstos per la setmana que ve.
Doncs, com ara dèiem, segons les jugadores, només s'ha complert una de les 5 peticions que van fer. Laia Coll, bona nit.
Bona nit.
En quin punt està exactament ara el conflicte?
Les jugadores s'han reunit aquesta tarda amb el que és el nou director esportiu de la Federació Espanyola. L'ens federatiu continua treballant per intentar buscar l'aprovació de les jugadores i que es prestin a tornar amb la selecció. A hores d'ara, però, les postures estan allunyades. La majoria de jugadores es mostren inflexibles, si bé dins del grup hi ha diversos punts d'opinió, hi ha hagut consens pràcticament en majoritari en el comunicat, però en general no s'ha volgut desaprofitar l'ocasió, ara que hi ha la força social i mediàtica, per exigir el canvi. El retorn de les internacionals absolutes és l'única via que valora ara mateix la Federació Espanyola. A l'espera de si resol o no el conflicte, encara no se sap si demà es donarà la llista de convocades o no. En aquest sentit, fa pocs minuts que la Federació Espanyola acaba d'emetre un comunicat on ha reforçat el seu compromís amb la selecció espanyola femenina i ha fet una crida al diàleg per solucionar el conflicte. Ho ha dit en un comunicat en el que es confirma també, per cert, que Pedro Rocha seguirà com a president interí de la federació fins que hi hagin eleccions el proper 2024.
Doncs déu-n'hi-do. I per cert, Miquel, que no se'ns oblidi també enmig d'aquesta problemàtica que demà comença la Lliga Femenina de Futbol.
Exacte, a les 12 Eibar llevant les Planes i a les 7 Madrid Club de Futbol Barça. Recordem que les negociacions perquè les futbolistes rebin uns sous dignes es van desbloquejar ja tot just ahir. De fet, avui ja a les 9, Anna, comença la competició, aixeca el taló amb el València-Madrid.
Doncs estarem pendents de tot aquest serial. Gràcies, Laia, gràcies, Miquel, bona nit.
Bona nit.
Un minut per arribar a les 8:20, per pistonada, com dèiem a l'inici, la possibilitat que el català sigui llengua oficial a la Unió Europea. Els 27 ambaixadors europeus s'han reunit aquesta tarda, com és habitual, abans d'una cimera de ministres europeus i han constatat que a hores d'ara no hi ha un consens clar per sotmetre-ho a votació a la cimera de dimarts que ve. L'argument de la majoria de països continua sent els dubtes sobre el cost econòmic de la mesura, però el govern espanyol, atenció, estaria disposat a assumir-ne tot el cost. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Sí, és un moviment a la desesperada del govern espanyol, ja que no és un moviment habitual. Normalment, el cost econòmic dels intèrprets i serveis de traducció d'una llengua oficial l'assumeixen els 27 països. Tot plegat arriba després que a la reunió d'avui més països hagin sumat els dubtes de Suècia, que el passat dimecres va ser el primer en mostrar-les públicament. Tots aquests països, entre ells Països Baixos, Luxemburg o Eslovàquia, creuen poc ambiciós que dimarts es doni llum verd a la proposta. Els falta saber l'encaix econòmic, pràctic i també jurídic. De fet, fonts de la reunió han assegurat RAC1 que països com Dinamarca o Finlàndia volen un informe dels serveis jurídics del Consell de la Unió Europea que no estaria llest com a mínim fins d'aquí 4 o 5 setmanes. Tots els països en general es mostren de moment oberts a discutir-ho i aprovar-ho en un futur, però no sense tenir tots els informes pertinents damunt la taula. Amb aquest escenari, fonts diplomàtiques espanyoles asseguren que és difícil que se sotmeti a votació el proper dimarts.
Recordem que l'oficialitat del català a la Unió Europea era un tràmit imprescindible de Junts per Catalunya per començar una negociació sobre una investidura de Pedro Sánchez. Si dimarts no es sotmet a votació, la qüestió podria quedar en via morta o també dilatar-se en el temps. Quins escenaris s'obren, per tant, Lluís?
L'informe jurídic podria trigar com a mínim un mes, però depenent de la complexitat podria trigar una mica més. La propera reunió de ministres d'Assumptes Europeus està prevista pel 24 d'octubre. En cas que hi hagin avenços en aquest mes, no es podria votar fins a aquella data. Si tots aquests informes jurídics i legals encara triguessin més a estar llestos i els països demanessin temps per avaluar-los, llavors es podria tornar a sotmetre votació a la cimera del mes de novembre, prevista pel dia 15. És a dir, encara en el marge abans de que es convoquin noves eleccions. A més, el fet que l'estat espanyol ostenti la presidència de torn de la Unió Europea jugaria a favor dels interessos del govern espanyol, ja que tenen la capacitat per decidir l'ordre del dia de les reunions.
Doncs bé, per primer cop, el govern també admet que cada vegada veu més probable que dimarts no hi hagi acord per l'oficialitat del català. Tot i això, no tiren la tovallola. La Conselleria d'Exteriors assegura que està movent tots els fils possibles a Eudald Martínez.
La prioritat és que surti bé per sobre de què hagi de ser el proper dimarts. Aquest és el missatge que envia el govern després que cada cop siguin més els països que demanen poder-se mirar amb més calma el debat sobre l'oficialitat del català a Europa. La Conselleria d'Exteriors assegura que contempla tots els escenaris i que està treballant intensament i amb discreció a nivell diplomàtic per aconseguir el reconeixement. En parlava aquest matí la consellera Meritxell Serret.
Estem fent tot allò que està a les nostres mans, estem explorant també tota la nostra capacitat relacional per assegurar i fer entendre que no hi ha d'haver cap escull perquè tiri endavant aquesta proposta de manera coordinada, també de manera discreta.
Una feina que remarquen des del departament que hauria d'estar fent més intensament és el govern espanyol en funcions si realment vol garantir la reelecció de Pedro Sánchez.
On sí que incrementarà la representació al català és el programa Erasmus. La Comissió Europea ha anunciat que incorporarà la llengua dins del programa d'aprenentatges d'idiomes que ofereix als alumnes que van a estudiar en un altre país. Es tracta d'un recurs en línia que permet als estudiants començar a aprendre la llengua abans de desplaçar-se al país. I a l'espera de saber què passa amb el català dimarts vinent al Consell de la Unió Europea, Carles Puigdemont continua fent moviments a les portes d'una hipotètica investidura de Pedro Sánchez. Avui, de fet, s'ha reunit amb el PNB per aprovar posicions. Ha estat una trobada de poc més de dues hores aquest matí a Waterloo. També hi era el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull.
Per part dels nacionalistes bascos, a la reunió hi han participat el president del partit, Andoni Ortuzar, i el responsable d'organització. En un comunicat, el PNB i Junts expliquen que la trobada ha servit per estrènyer relacions. En un moment diuen que els dos partits juguen un paper clau en una eventual negociació per la investidura, que insisteixen encara no ha començat. Recordem que els diputats de tots dos partits són imprescindibles perquè Pedro Sánchez pugui ser president.
I en aquest context, Sánchez passa a l'atac i acusa Alberto Núñez Feijóo de fer perdre el temps a la gent amb una investidura que, si no hi ha cap sorpresa, diu, serà fallida. Li retreu que estigui més preocupat a posar bastons a les rodes en una investidura alternativa que no pas en intentar aconseguir prou suports per la seva, Laia Colomer.
Sí, el president del govern espanyol en funcions lamenta que Alberto Núñez Feijóo hagi provocat un període de bloqueig en intentar costi el que costi la seva investidura, tot i que des del principi sap que no suma una majoria prou àmplia, una situació que assegura a ell no li passarà.
Me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica. y no perderé tiempo en gestos vacíos. A dialogar con el resto de fuerzas políticas, lógicamente también a hablar con la sociedad civil para tejer alianzas y poner en marcha un proyecto político en positivo, un proyecto de progreso y de convivencia.
Pedro Sánchez ho ha dit aquest matí al fòrum de la patronal COE, on ha presentat les línies de la seva presidència europea.
I mentrestant el PP continua amb la seva croada per impedir, costi el que costi, una possible amnistia. En aquest sentit, avui hem sabut que José María Aznar i Mariano Rajoy faran costat a Feijó i participaran en aquest acte del dia 24 a Madrid. Serà, recordem, només 48 hores abans del debat d'investidura del líder popular, Laia.
I que tindrà l'oposició a l'amnistia com eix principal. De fet, avui Aznar i Feijó ja han aparegut junts a la clausura del campus de la FAES. Després dels retrets d'aquesta setmana, tots dos s'han donat suport mutu i Feijó fins i tot ha demanat la dimissió d'Isabel Rodríguez per dir colpista l'expresident espanyol.
Esta setmana en el podio de los propósitos, ha acusado de golpismo al expresidente Aznar, algo que se califica por sí solo y que merecería la dimisión de la ministra portavoz de los insultos del gobierno.
Feijó també ha exigit a Sánchez que rectifiqui i no caigui, ha dit, en el xantatge dels independentistes.
I per cert que el PSOE presentarà mocions a tots els ajuntaments i parlaments autonòmics per avalar la negociació amb els partits independentistes. És la resposta al PP, que fa uns dies, recordem, va anunciar que també presentaria mocions arreu de rebutjar una possible amnistia per obligar els regidors socialistes a mullar-se. El cert és que l'amnistia i aquest nou escenari polític que s'obre també pot destapar diferències dins del mateix Partit Popular. Des del PP de Catalunya, Daniel Cirera reconeix converses informals amb Junts per una possible investidura, però nega que tingui cap encàrrec de Núñez Feijóo ni que sigui tampoc cap intermediari. Ho situa dins les trobades habituals que té a l'Ajuntament. El cap de files dels populars al consistori de Barcelona s'ha explicat avui al Món a RAC1.
Amb el senyor Puigdemont no, ni parlaria en tant en quant que crec que el que ha de fer aquest senyor és posar-se a disposició de la justícia.
No li tornaré a preguntar els noms, però aquests tres contactes que parlava de Junts eren regidors, diputats?
Doncs eren regidors i un exdiputat, sí.
Cirera ha situat dins la normalitat les discrepàncies internes dins del partit, tot plegat després que l'actual president a Catalunya, Alejandro Fernández, cada vegada estigui més aïllat. Sílvia Solanes.
La gota que va fer vessar el got va ser el rebuig de Fernández perquè el PP negociés amb Junts, i a la conferència que va fer ahir es va evidenciar de fer la distància. Es van repetir les crítiques a Feijóo, ni Cirera ni el diputat Nacho Martín Blanco, per exemple, hi van assistir. Tots dos argumenten, això sí, altres compromisos. Tot i això, Cirera no ha volgut posar més llenya al foc avui al Món a RAC1 i ha dirigit les crítiques al PSOE.
Els partits tenen una certa disciplina, però no som sectes, no? I per tant, jo crec que la discrepància o la diferent forma de veure les coses és una cosa que enriqueix. Hem tingut la resposta del PSOE davant d'una opinió discordant de Nicolás Redondo, no? I amb el tema de l'amnistia. I la resposta de Sánchez ha estat fer-lo fora del partit.
La ministra socialista María Jesús Montero justificava així Radio Nacional d'Espanya.
El señor Redondo ha hecho de forma reiterada falta de respeto a las siglas de un partido centenario, por tanto, se aplican los mecanismos internos.
Redondo també s'havia mostrat crític amb una possible amnistia.
I a tot això, a Barcelona, Jaume Collboni obre la porta ara a pactar amb Xavier Trias. Després que aquesta setmana tant els comuns com el mateix Trias li hagin allargat la mà, l'alcalde ara diu que veuria bé un acord amb Junts.
Jo soc partidari d'expressar amb un govern allò que és el sentit majoritari de la ciutat, que és vot progressista, amb un govern progressista que desenvolupi polítiques progressistes. I en aquest sentit, això ni exclou ni obsta a que puguem arribar a acords de governabilitat o de projectes concrets amb la resta de grups que en aquests moments estan a l'oposició, especialment en Junts.
Els comuns fins i tot van posar la seva entrada a govern com a condició per aprovar-li els pressupostos. I a tot això, centenars de professors denuncien el sistema de correccions que s'ha fet servir durant les oposicions per obtenir una plaça fixa de docent. Es queixen que el percentatge d'aprovats varia entre el 90 i el 40% segons el tribunal. És per això que reclamen a Educació que revisi les proves, Eudald Martínez.
El cas més sorprenent és el dels docents de l'especialitat de Ciències Naturals, en què un tribunal ha aprovat el 93% dels aspirants, mentre que en un altre la xifra de suspesos supera el 60%. Però també denuncien diferències molt grans docents de català de secundària. Dos dels afectats consideren que això demostra que els correctors no han seguit els mateixos criteris. N'han parlat a RAC1.
Aquí es veu un clar biaix que no té cap tipus de sentit estadístic. El que està dient és que no s'han compartit els criteris de correcció contra els tribunals i això és com una mena de ruleta russa. O...
És frustrant i el que es demana és que es revisi cas per cas i que ens atenguin a cadascú amb allò que ens sembla que no ha estat just.
El Departament d'Educació es limita per ara a demanar prudència i recorda que encara no s'ha resolt el procés d'al·legacions.
I encara en l'àmbit educatiu, la selectivitat de l'any vinent incorporarà 4 assignatures optatives noves. La Generalitat ha comunicat avui als instituts la informació definitiva de les proves d'accés a la universitat del curs que ve.
Ho ha fet 4 dies després que hagi començat el curs a batxillerat i després que les eleccions espanyoles obliguessin a ajornar el nou model d'exàmens fins al 2025. Les proves que es faran al juny de l'any que ve seran similars a les dels últims anys, amb una fase comuna per tots els estudiants i una d'específica segons la carrera a la qual es vol optar. En aquesta última s'incorporen 4 noves matèries a escollir: Ciències Generals, Literatura Dramàtica, Arts Escèniques 2 i Història de la Música i de la Dansa. El govern també confirma que els alumnes podran tornar a escollir entre Història i Història de la Filosofia en la fase general.
Pràcticament 9:15, els Mossos tenen des d'avui 700 agents més i les policies locals n'han incorporat també 50. Són els alumnes de l'última promoció de l'Institut de Seguretat Pública que avui han recollit el diploma i per primer cop un de cada 3 policies nous són dones.
Això vol dir gairebé 300 mosses i més de 100 dones policies locals, un percentatge afavorit per la reserva de places a les noves promocions i que és un dels objectius marcats des del Departament d'Interior. El conseller Joan Ignasi Elena les ha encoratjat a arribar ben amunt en l'escalafó del cos.
A les 427 dones que avui us incorporeu a Mossos d'Esquadra i a les policies locals, ajudeu-nos a seguir avançant, perquè tenir més dones és un primer pas, però cal que aspireu també als llocs de màxima responsabilitat i de màxim comandament dels diferents cossos de seguretat i emergències.
Dels 700 nous Mossos, una tercera part començaran a la ciutat de Barcelona amb un reforç especial a la comissaria de Ciutat Vella. 200 més es distribuiran per la resta de l'àrea metropolitana.
I en successos, la policia ha detingut un home per agredir sexualment una treballadora de la neteja municipal a Barcelona. Va passar dijous al matí al districte de Sant Martí. Segons la denúncia de la víctima, l'home se li va tirar a sobre i li va fer tocaments.
La dona va començar a cridar, els veïns ho van sentir i l'home va fugir. Amb la descripció de l'home que van donar els testimonis, els agents el van poder localitzar i detenir a l'Avinguda Meridiana. L'home, a més, estaria relacionat amb 2 casos més d'agressió sexual. Els Mossos continuen investigant-ho, mentre que el detingut és a la comissaria de les Corts.
I a Manresa, el jurat popular considera culpable d'assassinat amb traïdoria l'home acusat d'asfixiar la seva exdona amb paper de film. Va passar l'abril del 2021. El jurat creu que l'home tenia intenció de fer mal a la víctima i que era plenament conscient del que feia.
El jurado considera que hubo ensañamiento e intencionalidad de hacerle daño, ya que se le causó un sufrimiento innecesario a la víctima, provocándole dolor añadido y angustia.
El jurat, per tant, Pep, que no s'ha cregut la versió de l'acusat que defensava que havia estat un impuls.
Consideren que l'home ho tenia molt premeditat. Es basen en una carta escrita per l'acusat en què explicava que volia matar-la aviat, també pel seu historial de cerques a internet. El dia abans del crim havia buscat informació de com cometre l'assassinat i com fer-lo passar per un suïcidi. A més, ell mateix ho va confessar davant dels Mossos quan el van anar a detenir. Ara, el judici ha quedat vist per sentència en espera de saber quina pena li posa el jutge. La fiscalia li demana 24 anys de presó.
Ara, en crònica de successos, aquesta tarda ha mort l'home que es va encarar amb el lladre que li havia robat el mòbil a Barcelona.
Va passar dimarts a la tarda al barri del Poblenou. La víctima tenia 58 anys i va quedar ferit greu després de perseguir el lladre amb el cotxe i barallar-s'hi. El van traslladar a l'hospital, però finalment aquesta tarda ha mort. Els Mossos continuen buscant el responsable del robatori i l'agressió posterior. Els fets ja s'investiguen com un cas d'homicidi.
Un home que anava en patinet ha mort atropellat per un tren a Calella, al Maresme. La víctima tenia 33 anys.
Hauria creuat el pas de nivell en patinet elèctric i parlant per telèfon. Això mentre les barreres estaven baixades perquè el tren havia de passar. L'accident ha obligat a tallar la circulació de trens a la línia R1 entre Sant Pol de Mar i Calella durant 2 hores.
I més de 6.000 porcs han mort en un incendi en una granja de Cornellà de Terri, al Pla de l'Estany.
El foc va començar ahir al vespre i els bombers hi han treballat fins aquest matí, remullant tot l'espai. Les flames han calcinat una de les 3 naus de la granja on hi havia els porcs, la segona ha quedat afectada pel fum i la tercera, on hi havia uns 5.000 porcs més, ha quedat intacte.
La Les 8:33, Arantxa Sánchez Vicario evitarà la presó. A canvi de la seva confessió, el primer dia de judici, la Fiscalia ha rebaixat la pena a 2 anys de garjola i ella l'ha acceptat. És una pena mínima que, en principi, li servirà per no entrar-hi. En canvi, les equacions mantenen la petició de 4 anys per al seu exmarit, que avui s'ha defensat com ha pogut, Benet Íñigo.
Josep Santacana ha replicat les acusacions que han fet tant Arantxa Sánchez Vicario com diversos testimonis durant el judici. Si els altres l'assenyalaven com el cervell de tota la trama per amagar patrimoni, ell assegura que Arantxa és qui prenia les decisions.
¿Quién decidió la venta?
Estaba Arantxa, mi mujer.
¿Quién decidió que el precio era adecuado para poder vender?
Arantxa le pareció bien.
Y... ¿Quién decidió que posteriormente el dinero transfiguera a Global Golden?
Arantxa.
També ha negat que venguessin les propietats per evitar tornar un deute al Banc de Luxemburg. Diu que ho feien perquè estaven arruïnats per culpa del pare d'Arantxa.
Iba detrás de su padre para ver que le diera más información, pero no había manera. El sentido porque veía cosas que no eran lógicas. Que su hermano quería que le comprase un apartamento, entonces agarró, ella se negó y el padre al final acabó hipotecando el apartamento y poniéndoselo a nombre de Arantxa. Y eso, otra de las deudas que acumuló.
En el seu cas serà la jutgessa qui decidirà. En el cas d'Arantxa, en canvi, la fiscalia li ha aplicat atenuants per confessió i per haver tornat part dels diners que deu.
Més coses. Un habitatge a Catalunya ja costa de mitjana 2.424 euros al metre quadrat.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Aquesta és la mitjana a tot el país segons el sector, per tant, pot variar molt d'una ciutat a una altra. Les comarques de Barcelona, el preu del metre quadrat ronda els 2.800 euros, Montse Martí.
Són preus que no s'havien vist des del 2011 i si es posa la lupa a l'habitatge nou, els preus que hi ha ara no es veien des del segon trimestre de 2009, quan estava punxant llavors la bombolla immobiliària.
Luis Fabra, director de la Càtedra en Mercat Immobiliari,
pronostica que es va cap a una estabilització de preus a curt termini.
De hecho, después de haber estado creciendo desde el 15 hasta prácticamente la actualidad, que estamos hablando de 8 años creciendo los precios, cuando tienes ritmos de crecimiento pausados, lo normal es que tengamos una progresiva reducción de precios, pero no con intensidad.
Els que compren un habitatge amb hipoteca, que són el 76% del total, estan destinant de mitjana el 30% de la seva renda a pagar el préstec.
De mitjana, els que contracten hipoteca estan demanant 162.000 euros.
El 72% de les hipoteques que s'assignen són a tipus fix a 25 anys de mitjana.
Hi ha un 23% que paga l'habitatge trinco-trinco.
Doncs justament a Girona l'Ajuntament limitarà els pisos turístics a un màxim d'un 4%. Dins aquest topall també s'inclouen els apartaments i el lloguer d'habitacions. A més, elimina l'excepció d'aconseguir llicència si es rehabilita l'edifici sencer. La proposta passarà pel ple dilluns de la setmana que ve. Des de Girona, Bàrbara Julbe.
Bona nit. És una de les mesures de l'acord del govern format entre Guanyem Girona, Junts i Esquerra. Els diferents barris, concretament els allotjaments turístics, no podran superar el 15% dels habitatges que hi ha a cada sector. A la pràctica, allà on ja s'ha assolit aquest topall és el Barri Vell i part del Mercadal. La proposta acabarà, per tant, amb la possibilitat de donar llicències al Barri Vell, ja que fins ara se'n podien concedir rehabilitant per complet l'edifici i posant ascensor. Lluc Salelles és l'alcalde de Girona.
El Barri Vell Mercadal no hi haurà cap més llicència en aquest sentit. I aquest és un missatge important perquè creiem que la ciutadania de Girona, en línies generals, evidentment, no sempre tothom, però majoritàriament reclamava algun tipus de mesura.
A Girona hi ha actualment més de 760 habitatges que tenen llicència de pis turístic. Aquesta modificació del planejament urbanístic està previst que s'aprovi per majoria absoluta en el ple de dilluns que ve.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
37 a Líbia. L'últim balanç oficial augmenta la xifra de morts a causa de les inundacions a 11.300 persones. Els equips de rescat continuen buscant milers de persones a la zona que va quedar arrasada per l'aigua i no descarten trobar-hi supervivents.
5 dies després, les autoritats del país diuen que les víctimes mortals podrien arribar a ser més de 20.000. També hi ha més de 10.000 desapareguts i més de 35.000 persones que s'han quedat sense casa. Les autoritats del país han evacuat tots els veïns de Derna, una de les ciutats més afectades, perquè els equips de rescat puguin treballar millor.
I després de 10 dies d'incertesa, finalment, avui han deportat la família kurda que estava retinguda a l'aeroport del Prat. La policia ha obligat a l'activista Mohammad Rahmatinia a pujar un vol en direcció a Doha. També la seva dona, que està embarassada de 2 mesos, i el seu fill de 7 anys.
Durant aquests dies, la família havia al·legat diversos motius per optar a l'asil, com ara haver participat en les manifestacions a l'Iran contra la mort de Mahsa Amini, militar al Partit Democràtic del Kurdistan, haver estat a la presó o haver-se convertit al cristianisme. Ni la pressió de les últimes hores, ni tampoc la carta de la mesa del Parlament al Ministeri de l'Interior, no han frenat la deportació. La policia assegura que hi ha contradiccions en el relat i que els motius que exposava l'activista han anat canviant.
Més coses. La Unió Europea imposa una multa de 345 milions d'euros a TikTok per posar en perill les dades dels menors. Creuen que han incomplert la llei de protecció de dades i que s'ha violat la seva privacitat. L'any passat ja es va multar Instagram també pel mateix.
La Comissió Irlandesa de Protecció de Dades considera que la xarxa d'una multinacional xinesa no protegeix els drets dels menors ni actua amb transparència. Un dels problemes que han assenyalat és que a TikTok els nous comptes quedaven definits com a públics per defecte, o que l'opció d'enllaçar el compte d'un menor amb el perfil dels pares no hi havia una verificació adequada. La investigació que analitza les pràctiques de la companyia va començar el 2021 i ara s'enfronta a una multa la més gran de la seva història. La xarxa social té 134 milions d'usuaris a la Unió Europea, té 3 mesos ara per adaptar-se a la normativa. Si no ho fan, la multa podria ser més alta.
Ha mort als 91 anys l'escultor colombià Fernando Botero. És l'autor de la famosa escultura del gat del Raval de Barcelona i també de la figura en forma de cavall que hi ha a l'aeroport del Prat, a la Terminal 2. L'escultor i pintor acabava de passar per una pneumònia, Bàrbara Padilla.
Nascut a Medellín, encara pintava el seu estudi fins que va patir la pneumònia i va haver d'ingressar a l'hospital. Ara es recuperava a casa. Botero es va donar a conèixer el món amb les seves escultures humanes i animals de grans dimensions com el gat del Raval o el cavall de l'aeroport de Barcelona, que va fer el 1992. De fet, ell mateix es definia com un artista del volum. Les seves peces es poden veure en grans avingudes de tot el món, com els Camps Elisis de París, la Gran Avinguda de Nova York, la Plaça del Comerç de Lisboa, la Plaça de la Senyoria a Florència i fins i tot a les piràmides d'Egipte.
I més enllà d'això, ja es poden comprar les entrades per l'exposició de Harry Potter a Barcelona. Arribarà el 17 de novembre al Port Vell. És una mostra interactiva que repassa totes les pel·lícules i històries del famós mag a través de diferents escenaris.
L'exposició és un homenatge als personatges i als llocs que va crear J.K. Rowling i s'hi podran veure alguns dels accessoris i vestits originals. També es podrà practicar Quidditch o preparar una poció, tot plegat amb l'ajuda de la tecnologia i l'experiència de la immersió. Els assistents, de fet, portaran posada una pulsera que els farà interactuar amb el muntatge. Serà al Port Vell fins al 7 d'abril. Fa un any es va inaugurar a Filadèlfia, on l'han vist 1,6 milions de persones.
I al Mercat de Música Viva de Vic, avui és el torn de Clara Peia. La compositora i pianista hi presenta 9:45 de la nit el seu nou disc, Corsé, un àlbum amb 13 cançons cantades per músics diferents com Salvador Sobral, Ferran Palau, Albert Pla o Sílvia Pérez Cruz. Avui també presenta Treball a Vic a les 10 de la nit Meritxell Nederman i més enllà d'aquestes presentacions de discos, a 2:45 hi actuen ells. I de fer el bailoteo, cada nit ven gent ballant el son del salseo. Ens agradava la festa, també el marujeo, ja no importa. Riots, també hi haurà concerts però d'Amazoni, Saxeni i Balkan Paradise Orchestra. I pel que fa a novetats musicals, avui ha tret disc un dels fenòmens de l'últim any a Catalunya, Julieta. Es diu 5AM i inclou 14 temes com aquests Digue'm el que sents. Dijous de la setmana que ve, el dia 21, presenta l'àlbum a Casa Seat a Barcelona. I Sebastián Yatra també té tema nou. Tu tienes una energía que está bacana. Tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas. Si antes de ser tu novio yo fui tu pana. Toda gana te da. Es diu Energía Bacana i va acompanyat d'un videoclip, atenció, protagonitzat per Georgina Rodríguez. I més estrenes. Nati Peluso ha publicat Ella tiene. És la nova cançó de l'Argentina feta a ritme de bachata, com ara sentim. I Sia també ha tornat en Give Me Love. És el primer avançament de Reasonable Woman, el seu proper àlbum, que sortirà a la venda a principis de l'any que ve. 8:43, repassem aquesta hora la resta de l'actualitat esportiva. Miquel Agut, bona nit.
Bona
nit,
Anna.
Bona nit de nou, volia dir. I ho fem precisament començant amb una última hora, amb una informació que ha publicat la cadena SER, precisament sobre el cas Rubiales que comentàvem abans.
Exacte, que es desprèn de l'interrogatori que s'ha fet avui al ja expresident de la Federació Espanyola de Futbol a la seu de l'Audiència Nacional. I és que, segons avança la cadena SER, com a mínim tres responsables de la Federació, tots pròxims a Rubiales, van coaccionar Jenny Hermoso perquè justifiqués el petó de Rubiales. Va ser poques hores després de la victòria d'Espanya al Mundial i del petó que ha desencadenat la tempesta a la qual encara estem immersos. Això és el que indica la cadena SER. S'ha preguntat per tres noms específics que no han transcendit a Rubiales, a l'expresident de la Federació, per coaccionar, segons aquesta informació, Jennifer Hermoso i que fes públic que el petó va ser consentit en aquella celebració del títol mundial.
Doncs Déu-n'hi-do, s'embolica encara més aquest cas, si és que ho podia fer més, però amb aquesta informació que hem sabut d'última hora de la cadena SER, com dèiem, com a mínim tres responsables de la Federació Espanyola de Futbol haurien coaccionat a la futbolista perquè digués que el petó era consentit. En fi, al marge d'això, Miquel, és a punt de començar també una nova jornada de la Lliga Masculina de Futbol.
Sí, després de les seleccions, torna la Lliga de Futbol a la primera divisió masculina. Ja hem comentat abans que la femenina comença a les 9 amb el València-Madrid. A la masculina també a les 9, Rayo Alavés. A segona divisió estarem pendents a 9:15 del Saragossa Racing de Santander perquè els aragonesos, a l'espera d'aquest partit, són líders amb un punt més que l'Espanyol. I pel que fa a la jornada internacional, ara a 3:15 ha de començar l'Anvers-Westerlo. L'Anvers és rival del Barça. A la màxima competició continental també ho és el Porto, que està jugant al camp de l'Estrella Amadora.
I ara que parlàvem del Barça, no entrarà en acció fins demà, que rebrà el Betis a les 9.
Sí, Pedri i Araujo són baixa per lesió i Fermín per sanció. Xavi Hernández ha tranquil·litzat l'afició amb Gundogan, diu que només es va fer un cop en el partit entre Alemanya i França de la jornada intersetmanal de seleccions. Per la seva banda, el Girona tancarà la jornada dilluns a les 9 al camp del Granada i avui ha presentat Porto, que aquesta temporada torna a Montilivi.
Yo creo que lo más importante en una temporada es el inicio. Al final tienes que sacar los máximos puntos posibles al principio para estar tranquilo y para mirar objetivos bonitos, y creo que en estos primeros partidos que se han conseguido 10 de 12 es algo maravilloso, ¿no? Conseguir 3 victorias y un empate, creo que muy poquitos equipos lo han conseguido y bueno, ahora por supuesto se mira con muchísimo optimismo.
Demà a les 9, Barça-Betis. Dilluns a les 9, Granada-Girona. I entremig, diumenge i també a les 9, Madrid-Reial Societat.
I, per cert, una informació que sempre ens agrada saber. El primer clàssic de la temporada que ja té data i també horari.
Exacte, qui vulgui pujar a Montjuïc ha de saber que el dissabte 28 d'octubre l'Olímpic Lluís Companys serà l'escenari del primer clàssic a 4:15. Serà
5,
aquest partit. Sí, com a mínim hi haurà temps tant per davant per pujar-hi com per darrere per baixar-ne. El partit de l'onzena jornada serà el primer que enfrontarà Barça i Madrid a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Gràcies, Miquel, que vagi bé, bona nit.
Adéu, bona nit.
I tornem de nou a repassar el temps amb el Gori Massip. Gori, bona nit.
Bona nit.
Aquestes properes hores ha de tornar a ploure amb ganes en alguns llocs?
Doncs sí, hem de continuar pendents encara fins la matinada perquè es podrien reactivar alguns xàfecs tronades puntualment fortes a punt, sobretot de la costa i potser del prelitoral. Sí, seran més locals que les darreres hores. Tot això després d'un divendres marcat per les pluges que han arribat ja mig matí per al sud de Catalunya i s'han estès per pràcticament tot el país, deixant registres molt importants de precipitació en alguns casos, sobretot Terres de l'Ebre, fins a 120 litres per metre quadrat a la mèdia, 114 a l'Hospitalet de l'Infant, 90 en Posta, però alguna estació no oficial ha arribat a fregar els 150, per exemple, del Tebre. A gran part del litoral de Barcelona-Tarragona, entre 30 i 60, una aigua molt benvinguda i precisament en una de les zones més castigades per la sequera aquests darrers mesos, i és que el Garraf i ha plogut avui la meitat de pluja que portaven acumulada aquest 2023. Per tant, déu-n'hi-do. Després d'aquestes possibles tronades de matinada, un cap de setmana més tranquil. Cel variable, potser amb alguns ruixadets a les comarques de Lleida i el Pirineu diumenge, i amb unes temperatures que després d'avui, que han baixat momentàniament, tornaran a enfilar-se per damunt dels 30 graus al centre del dia.
I per cert, que fa pocs minuts que hem sabut que l'Agència Catalana de l'Aigua també ha avisat, atenció, que s'ha superat el llindar d'alerta del riu Llobregat a Sant Vicenç dels Horts. Per tant, les autoritats recomanen que s'evitin els accessos a aquesta llera del riu, també als punts baixos, i Protecció Civil demana que s'extremi la prudència. Ens ho deia també abans la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Recordem que el telèfon d'emergència 112 ha rebut fins les 8 del vespre més de 400 trucades, i precisament la majoria han estat d'aquesta zona del Baix Llobregat i també del Barcelonès. Gràcies, Gori. Qualsevol novetat ens l'expliques, i si no, d'aquí a 1 hora i 10 minuts actualitzem la previsió. Fins
perfecte,
ara.
Perfecte, fins ara.
Que vagi bé. Les 8 i 48.
A RAC 1, 9 100, amb Anna Ballonesta.
Aquesta era la tertúlia d'aquest divendres, 15 de setembre, avui amb el Dani Sánchez Ugar. Dani, com estàs? Ui, espera, que em sembla que no t'estem sentint. Ai, no, ah, sí, sóc... Ah, doncs sóc jo que et sortia... No, es veu que sí que t'estava sentint, però senties fluix, no t'he sentit jo. Potser és que estic una mica sorda, també. Sílvia Cànovas, com estàs? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Ai, que suau, ai, sí. No? Que sona... Esteu tots molt, molt de... no sé...
Chil, que diuen els homes.
Oriol Rivet, com estàs? A veure, Oriol, bona nit.
Bona nit. Oriol,
per aixecar-ho, perquè si no...
Ara, els vibes.
Dolors Camats, ja t'hem sentit, però bona nit també. Què tal, com esteu? Us ha enganxat la pluja o no avui?
Treballant, ens ha enganxat.
A tu treballant. No us ha enganxat, pel carrer?
Sí, a mi sí. Però amb paraigua.
Ah, mira, veus?
El que passa que plovia tan fort, amb tan, tan ràpid, diguéssim, amb tan poca estona, que els carrers no eren pèlags, eren rius, i he tornat a casa. Tinc unes bambes molt maques, molt xopes, diguéssim.
Aquí la...
és un debat el del paraigües, perquè pràcticament no serveix per res, perquè cada cop que plou, plou d'aquesta manera, que per molt que vagis amb paraigües acabes xop igual.
Mira, jo us explico, ja que hi som, doncs expliquem aquestes interioritats. Avui me n'he donat que, com que fa poc he fet un trasllat, me n'he donat que on visc ara no tenia paraigües.
Ostres.
I aleshores, sort que tenia un... com es diu ara?
Un impermeable.
Un impermeable, gràcies, Oriol.
Ostres, que pel·lina.
Anava a dir una altra cosa. I per sort, doncs, m'he salvat, però els peus m'han quedat ben xops. I aquí la redacció, aquesta tarda hem tingut una desfilada de gent que semblava que s'hagués dutxat, sí, sí, i que hagués arribat directament a...
D'aquesta tempesta en sortien refredats, això, pots pujar-hi en peu.
Jo ja ho estava, vull dir que no... No, però és veritat que a vegades a la ràdio o a la tele i als mitjans no ens envien samarretes de publicitat o d'actes que es fan, i les tenim unes quantes aquí guardades en una bossa, i avui ha anat bé perquè hi ha gent que ha arribat completament xopa i s'ha pogut canviar la samarreta com a mínim per...
Ara,
per
la redacció és com una mena de mostra de...
concerts, festivals...
Jo us haig de defensar els paraigües perquè a casa meva teníem botiga i veníem, entre altres productes, paraigües. I us haig de dir que era curiós perquè el dia que plovia, efectivament, es venien molts paraigües. Per tant, allò de que la gent els perdia o se'ls deixava, oblida, o no els tenia a casa, o els tenia a la feina, o els tenia no sé on... I era un dia... Com
també
mínim...
hi ha molta categoria, hi ha molts tipus de paraigües.
Ara ja m'agrada molt començar amb aquest debat.
Jo havia despatxat molts paraigües, i també trobaves gent que quan els hi anaves a vendre et deia no l'obris, que porta mala sort.
Sí.
I qui deia, home, però clar,
a mi em sona,
obrir un paraigües dins de casa porta mala sort.
Bueno, jo n'he obert molts a dins d'una botiga, però molts.
I està prou bé,
Ets supersticiosa, tu, Sílvia.
No,
tens però, aquesta superstició.
No, però és veritat que a mi la meva mare sempre m'ha dit, no obres el paraigua a casa. També és veritat que no té cap sentit obrir el paraigua a casa. Pobre,
jo no sé si és una llegenda urbana o no, no sé si us sona a vosaltres o no, que hi havia uns paraigües que eren com familiars molt, molt grans, que la gent deia que els anava a buscar a Andorra. Us sona això o no?
Jo
m'havia preguntat d'on sorties, però no.
És que realment veies allò que hi cabien com 3 persones.
A mi un banc me'n va regalar un una vegada i són fantàstics.
Home, això és que hi devies tenir allà.
No, era un... com vosaltres, un passabrot d'aquests, que va caure un paraigua.
Jo el de tamany familiar...
que és, bueno, l'únic és que és blanc i verd i queda una mica així, és el dels castellers de Vilafranca.
Ja, els castellers de Vilafranca.
4 minuts de
Vilafranca. Campana!
He pensat, a veure si l'Anna em veu a venir i em talla. I no
m'havia...
Pensava que em diria era de Caixa Penedès quan ha començat a dir color verd.
Blanc i verd i que a veure si em veu a venir.
Ai, senyor.
Compreu paraigües.
Paraigües, sí, no, però mira,
bons,
ja que estem en aquest debat, paraigües plegables o d'aquests grans?
Paraigües plegables, Dani, sí, amb més de 10 km per hora de vent es giren.
Aquests són els que no serveixen per res.
Paraigües llargs, d'aquells que tenen un mànec que ara són de fantasia o de fusta, estupendos, amb teles gruixudes que no traspassin i que no es dobleguin, amb varilles de,
ja, però aquestes que fas? Entres a una cafeteria, vas al metge...
Què fa? Deixes allà i quan te'n vas te'n recordes?
Opció, no te'n recordes, Dolors? No te'n recordes?
Jo tinc un batall de paraigües plegables i dels altres. El cotxe sempre porto el maletero, el gran,
mira,
i el bolso sempre porto el petit. I el meu fill, gràcies a la meva obsessió pels nini paraigües, ell té el seu paraigües i quan tot... Jo els diumenges ja veig el temps, li foto dins, li poso dins, perdó, i llavors avui, per exemple, que plovia quan surt al col·le, però no tant com per anar-lo buscant cotxe, WhatsApp de, recorda que tens el paraigua a la bossa, pues ha vingut mullat, tipus el que ho dieu, sí, però bueno, jo crec que hagués vingut més mullat.
Que és el que no s'ha de fer, anar a buscar els dents amb el cotxe, perquè llavors col·lapsem.
No, això ja és una altra
però aquí jo tinc...
Arrufent rull d'aire,
però ell surt un tros.
És la idea que tenim tots. Anem a buscar-lo amb el cotxe, clar, aleshores.
Però no la porta, que tenen cametes. Bueno, i són més grans, clar.
Tenen un punt de trobada.
Sí, sí, tenen un punt de trobada.
En fi...
Els grans experts en pluja estan a Londres, i a Londres ningú porta paraigües. A Londres, quan plou, o es mulla, no porten impermeable. Una, dos, però no porten paraigües, bàsicament, perquè l'haurien de portar sempre.
Potser no el porten per portar la contrària o el que condueixen per la dreta, eh?
Jo us he de dir que avui, com que no tenia paraigües, m'he posat aquest impermeable amb la caputxa i tot, i he arribat aquí, i fins i tot hi ha gent que diu, ai, però com és que no t'has mullat els cabells? Dic, per què anava... I una altra cosa, un altre avantatge, és que, clar, aquest impermeable m'arriba fins al genoll gairebé. Doncs tota aquesta part de la cuixa no me l'he mullat, que si això vas amb paraigües i plou en direcció cap a tu,
aquí et perquè estem acostumats a que estigui plovent malament, en el sentit que plou molt de cop. Però nosaltres vam anar a passar uns dies fa un parell d'hiverns, al pont de la Puríssima Cantàbria, evidentment, plou i plou molt. Era estrany que veiéssim algun paraigua.
Sí, sí, igual que l'Andrés.
Perquè porten la capelina i l'impermeable.
Però una cosa enorme, els arriba fins als peus.
Sí, perquè allà quan plou, és a dir, estan acostumats a que la pluja, és a dir, com també els hi fa aire, se'ls hi endú, llavors la pluja d'allà és pluja de que amb una capelina, el que diu l'Anna,
jo he anat a Astúries i també ho he vist, això.
Sí, i no veien paraigües.
Després m'agrada molt els dies de pluja, també, perquè sempre que vas veient alguna paperera amb algun paraigua llançat,
que no s'han de comprar.
Paraigües de 3 euros que no dura gent.
Dels que no s'han de comprar.
I...
Bons, però també hi ha plegables
que
són
automàtics,
exacte, el botó, i que aguanten més tipus Mazinger.
Voleu que ho allarguem molt, això, el paraigua?
No, només volia dir que
digues. Tu que ets l'expert en paraigües,
no volia ometre el tema paraigües i dir-vos que en realitat, no, després de tot el temps que portava sense ploure, home, avui venia com de gust fins i tot mullar-se, no?
I tant, que ve de gust
dir que no. Home, clar, si després has d'anar a treballar...
Mullar-se tampoc.
Jo he de confessar que he sortit fora la porta.
A mi m'ha vingut tant
de
gust. Exacte, i he obert les finestres.
A relaxar-te o què?
Sí, a mirar una estona, a ploure, és veritat que és una imatge que es troba a faltar.
Jo he pensat, jo estava a casa, ha començat a ploure i he pensat, plou, què s'ha de fer quan plou? Perquè he tingut com una mena de novetat. Què passa quan plou? Què era que havíem de fer? Exacte, recollir la roba, tancar finestres. Però és com...
Això perquè vosaltres estàveu en un lloc cobert i podíeu observar la pluja tranquil·lament, però si just enganxa la pluja en aquest moment que has de fer un desplaçament, doncs no fa tanta gràcia. A veure, que jo ja veig que vosaltres voleu allargar el tema de la pluja i dels paraigües, però no sé, tenim també alguns altres temes. Aquesta última hora, que dèiem ara també sobre el cas de Luis Rubiales, que publica la cadena SER i que diu que com a mínim 3 responsables de la Federació Espanyola de Futbol haurien coaccionat a Jennifer Hermoso perquè digués que el petó de Rubiales havia estat consentit. Com dèiem, és una notícia que hem dit en aquests darrers minuts. Parlarem també de com ha anat aquesta declaració de Rubiales i també, ara de seguida, parlarem de la situació del català
a la Unió Europea, perquè dèiem fa un parell de dies que Suècia semblava que s'hi posava en contra, doncs bé, avui també Dinamarca i Finlàndia sembla que s'hi oposarien i per tant es rebaixen aquestes expectatives. Ara de seguida en parlem, primer fem una pausa i tornem de seguida.
RAC 1. Ho sents? El cos et demana tornar a entrenar. El cos et demana horaris més flexibles, més activitats dirigides i màquines d'última generació. El teu cos et demana Forus.
Apunta't als centres renovats Forus Les Corts i Forus Sardenya. Aconsegueix la matrícula de franc i paga només un euro per dia de setembre. Forus. Real people.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
García, Puig, Ferrer. No tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.
Vols estar al dia en salut, fiscalitat i herències, alimentació, viatges o cultura? Apunta't a la nova temporada de trobades amb experts de B65 i gaudeix dels consells de Josep Cuní, Ada Parellada, Rafael Ignacio Barraquer i molts altres. Inscriu-te a B65.cat i reserva plaça per la jornada inaugural a la Pedrera. B65, la nova comunitat sènior impulsada pel RAC.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
RAC 1. Tots som 1. U, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Pràcticament les 9 de la nit, deixem el tema dels paraigües de banda, perquè també tenim, com dèiem, qüestions més importants, i un dels temes és el de Luis Rubiales, que malauradament ja fa setmanes que l'arrosseguem, però avui el jutge de l'Audiència